Les dues en punt, l'hora de l'Hotel Suís, aquí a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Primera divisió a només un partit. En aquest escenari es troba un cop més l'Escola Pia. No li és nova la situació al conjunt de Can Colapi, que ja ha rebut a Sabadell tant el Barça com a l'Indústries, però que vol repetir. Superada amb un punt d'èpica a la pròrroga, la ronda prèvia contra el Pallejà, aquesta nit visita el carrer Garcilaso, un equip que potser pel seu actual nom, el Bisontes, no té tant de pedigrí. Si recordem que era l'antic Playas de Castellón, la cosa canvia. Tot i haver estat fa relativament poc a la segona B, per tant, rival de la Pia i del club, actualment els de la Plana són equip de segona divisió, un graó per sobre dels Escolapis. Un fet que el carrer Garcilaso no espanta, i menys jugant a casa. Serà un nou partidàs i una nova oportunitat d'or perquè l'equip sabadellenc torni a fer història accedint a la que seria la segona eliminatòria de la competició del CAO.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so avui recuperem el Roger Benet. Comencem.
Avui visiten l'Hotel Suís.
Santi Sardà, director esportiu i jugador de la Pia a les portes del partit d'aquesta nit contra el Bisontes. Edurne Concejo, directora de Futfem.cat, per analitzar la vaga al futbol femení. Yolanda Clemot, capitana del tenis Sabadell. I a més, repassarem les estadístiques de la primera volta sencera, signada per Antoni Hidalgo a la banqueta del Sabadell.
I fora de l'hotel?
Rafa Nadal s'estrena amb derrota a la Copa de Mestres. El Manacorí va caure ahir a la nit per 6-2 i 6-4 davant l'alemany Zverev. Demà, el pròxim rival de Nadal serà el grec Tsitsipas, que va debutar derrotant Medvedev. Avui es disputen dos partits, Federer Berrettini i Djokovic Thiem. I França jugarà contra el Brasil. Les semifinals del Mundial Sub-17, l'equip francès va golejar, atenció, per 1-6 la selecció espanyola. Ahir, als quarts, tot i començar per darrere en el marcador. L'altre semi, recordem, Holanda-Mex. I sortejades, ja que parlem de semifinals, les de la Supercopa d'Espanya, que es disputarà a principis de gener a l'Aràbia. El dia 8 arrencarà el torneig amb el València-Madrid i l'endemà es disputarà l'Atlético-Barcelona. El diumenge, dia 12, serà la final.
I a les xarxes socials.
Tuit d'Esport Universitari, @esportcatuni. A Twitter donem el tret de sortida a la 35a edició dels Campionats de Catalunya Universitaris per Equips, amb la jornada inaugural de bàsquet femení al Pavelló del Nord i també al Pavelló del Sud de Sabadell, recordem, Vila Universitària del 2020.
De quin partit no estarem pendents?
De 5 partits de la Lliga d'Uganda que arrenquen durant el programa d'avui. A les dues ho ha fet l'Embara City, on Duparaka hi ha 2-3, Kietume Wakiso Giants, Busoga United Maroons, Vipers Uganda Revenue Authority i Proline Bright Stars.
Tal dia com avui, de l'any passat,
l'Oar Gràcia feia oficial que Gerard Gomis i Cesc Borrell serien els nous entrenadors del Primera Nacional. A l'Estrelpool femení li tocava el grup de la mort en el camí cap a la cinquena Eurolliga, enfrontant-se al Kosice, al Rapaló Nuoto i, sobretot, al Buliakmeni i al Dunaus Baros. I, a més, el tenis Sabadell, just avui que parlem també d'aquest tema, assolia també la permanència a Primera Divisió.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
L'Escola Pia de Futbol Sala vol tornar a veure's les cares contra un Primera Divisió. Busca tornar a rebre aquí a Sabadell a un equip d'elit. Ja va fer el primer pas ara fa alguna que altra setmana, guanyant a la pista del Pallejà a la prèvia, i avui s'estrena a casa la Copa del Rei, rebent un equip de superior categoria com és el Bisontes, és a dir, l'històric Playas de Castellón, aquesta nit a partir de les 9 al carrer Garcilaso. Parlem amb un dels jugadors de la plantilla Escola Pia, amb el Santi Sardà. Santi, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Partit d'aquells macos, Santi, un segona divisió que té una història al darrere que segurament l'audiència, quan escolti Playas de Castellón, li ve al cap com un dels equips estàndards del futbol sala de les últimes dècades, i a més aquí a Sabadell, al carrer Garcilaso. Per tant, molts ingredients per tenir un autèntic partidàs.
Sí, exacte, vull dir, tu ho has dit també, hem patit molt a la primera eliminatòria i ara ens afrontem un partit, no?, que si guanyéssim jugaríem contra la primera edició. Estem tots extra motivats, preparats pel dia d'avui, sabem que l'afició no ens fallarà i això és un gran punt a favor nostre.
Veniu de passar contra el Pallejà, deixa'm dir-ho, amb un golaç teu a la pròrroga que va sentenciar l'eliminatòria, que va ser decisiu i que va tancar aquest patiment que deies en un partit ajustadíssim a la prèvia.
Sí, bé, és que la primera part va ser seva i la segona hem començat a dominar el joc fins a finals del temps. Llavors hem jugat les pròrrogues i ja et dic, vaig poder decidir marcar jo, perquè faltaven 4 segons, tenia la pilota i bueno, vaig trobar un forat, vaig xutar i veus que va ser un gran gol i un gol molt important per l'equip, no?
Un gol que us permet jugar avui contra Bisontes. El fet de ser el conjunt castellonenc el vostre rival us motiva per la història que té al darrere, per ser de superior categoria? Al final, quan un arriba a una competició com la Copa del Rei, segur que té molts al·licients per triar, no?, la motivació en un partit com el d'avui.
Sí, ja et dic, mira, jugar a casa és un factor molt, molt, molt fort per nosaltres. Jugar contra una segona divisió és un altre al·licient i guanyar el partit, no?, la següent fase també seria una altra, no? Tot això suma i crec que l'equip n'és conscient i sortirem per totes.
Tu, a més, saps el que és jugar una eliminatòria contra un equip de superior categoria aquí a l'Escola Pia. De fet, hem viscut en els últims anys eliminatòries històriques. Recordo, per exemple, el Pavelló del Nord contra el Barcelona, contra aleshores anomenat CatGas Santa Coloma, ara Indústria Santa Coloma, al carrer Garcilaso. Per tant, l'objectiu està claríssim, no?, que és intentar superar aquest esglaó també per trobar-nos en una primera divisió amb tot el que això comporta.
Exactament, excepte el Barça, el Pavelló Nord, crec que hem ficat molt, molt difícil les coses als rivals que han jugat contra nosaltres, de categoria superior, i això és el que anem a fer. Anem a fer el nostre joc, ser molt intensos, pressionar dalt, intentar finalitzar tot el que puguem. Esperem tenir el dia i també esperem minimitzar una mica els errors, no?, que amb equips de categoria superior, a la que tu falles, ells no perdonen i marquen, no?
En el que portem de conversa has parlat de l'afició, has dit que segur que no us fallaran al carrer Garcilaso. Has comentat ara el tema que l'únic partit que va ser més desequilibrat va ser contra el Barça al Pavelló del Nord, per tant no va ser el vostre feu al carrer Garcilaso. Com és d'important a l'hora d'intentar sorprendre un rival de superior categoria les particularitats que té la vostra pista?
Aviam, té sensació, la nostra pista és una pista que la gent està molt a sobre. Normalment ve molta gent i molta gent, ho direm, hooligans, no?, que venen a animar. Els equips tenen molta estratègia preparada, llavors tenim una zona de la pista on l'estratègia no pots desenvolupar-la molt bé. Llavors és una de les coses, un handicap a favor que tenim nosaltres, i sent un segona divisió potser no he vist molts partits nostres, el nostre pavelló no ha jugat mai, llavors això potser també és un factor anímic, no?, i tècnic del joc, que ens pot afavorir molt.
Si te l'has de jugar, tenint en compte tot una mica, i sé que fa de mal dir, que és complicat a l'hora de posar alguna numeració, no?, però si parléssim, per exemple, de percentatges, de quin tant percent té la Pia d'opcions de passar ronda, t'animaries o no?
Jo et diria un 50-50. Al final, els dos equips estan competint bé a les nostres lligues, ells vindran d'un viatge molt llarg, que també és un punt a favor nostre, perquè juguem a casa. Crec que tenen algun parell o tres de jugadors lesionats, no estan passant molt bona dinàmica, no és que nosaltres estiguem amb dinàmica positiva, no?, però crec que està al 50-50, no tenim res a perdre i ells hi tenen moltes coses, llavors Per això opto pel 50-50.
Concretament ells són 12ens, un punt per sobre del descens. Això sí, van començar la Lliga amb 3 derrotes seguides. Des de llavors només han perdut un partit. Per tant, sembla que s'estan recuperant mica en mica. Aquest cap de setmana, per exemple, han guanyat per la mínima a Manzanares, 3-2. Però no sé si el que deies abans, no? Que ells no us coneixen molt a vosaltres. Vosaltres no sé si heu espiat més el Bisontes o no. Però arribats a aquest punt i en una competició com aquesta, li diuen la competició del cau, potser ja no és tant, no? Una qüestió d'estudi del rival.
Exacte, és qüestió de, també t'he dit abans, és qüestió de minimitzar una mica els errors, ser intensos, no regalar res a ningú, i a partir d'aquí anar fent. El nostre objectiu també és arribar a mitja part, partit igualat, final del partit, confiem molt en el nostre joc de 5, ens donen els nostres fruits, llavors tenim confiança a ser amb el Pedro, i com t'he dit, l'afició segurament ens portarà en volandes, no? Llavors és sortir, competir i sobretot disfrutar.
Remato el tema de la Copa. Llegia a Gol Sala que en cas de passar tocarà un Primera Divisió, per tant seria aquest objectiu que comentàvem abans, però que ni Barça ni Pozo no entrarien encara al bombo pel fet de ser equips de competició europea. Per tant, clar, és que no vull avançar-me a fer la pregunta aquella tan típica de tu qui t'agradaria veure, però sí que és veritat que aquesta Copa del Rei seria com anar cremant etapes, no? Primer un rival de la teva categoria, després ara toca aquest Bisontes de segona divisió, en cas de passar seria un primera però encara no seria un europeu, per tant seria anar pujant graons.
Sí, aviam, si t'haig de dir algú, evidentment podria dir pues un Inter, no? O també, bueno, veurem qui ve. Segurament un Primera Divisió sí que hi ha molta més diferència amb un segona, i ja no et dic amb un segona B, no? Però, bueno, crec que tampoc és una cosa que ens tregui el son. Hem de guanyar avui i tot el que vingui serà benvingut i serà una gran alegria per l'afició i per vestuari.
Doncs avui, a partir de les 9 de la nit, al carrer Garcilaso, aquest partit de Copa del Rei contra el Bisontes de Castelló, simplement per rematar-ho, estem parlant amb el Santi Sardà, que va marcar el gol, el golaç, que va classificar l'equip des de la prèvia contra el Pallejà fins a aquesta eliminatòria que es disputa avui. Però Santi, també vens de marcar dos gols en l'últim partit de Lliga, segona B, amb derrota, això sí, a la pista del líder invicte de l'Hospitalet Bellsport, 6-5, amb doblet teu, un Bellsport Hospitalet que també té copa, per cert, i que la veritat que els vau tenir contra les cordes, eh? Va anar d'un pèl de no fer saltar la banca contra un rival que de moment s'està mostrant com el rival a batre aquesta temporada.
Sí, crec que vam fer un molt bon partit en tots els aspectes. Potser sí que el que hauríem de fer, com t'he dit abans, amb els primeres divisions i els segones, que la que falles una mica et castiguen molt. Ospi té una gran plantilla, no?, i un gran entrenador. Llavors vam també cometre alguns errors, vam regalar vam fallar en algun detall del partit que ells en el moment es fiquen allà. Crec que la cara de l'equip va ser molt bona durant tots els minuts. Penso que vam tenir un pèl de mala sort, que a vegades contra aquests equips has de tenir una mica de bona sort, no?, tenir-la a favor. Bueno, hem de seguir. No vam veure un rival tan superior a nosaltres per tenir-lo a tants punts de diferència a la classificació. Llavors ens hem de quedar amb això i seguir treballant amb el que portem fent amb el Pedro des de mitjans d'agost.
Lectures positives, per tant, després d'aquesta derrota per la mínima a la pista de líder invicta i a les portes del compromís d'avui a la Copa. Santi Sardà, que vagi genial aquesta nit i que tant de bo puguem parlar d'aquí a unes setmanes i comentar, qui sap, si un enfrontament contra l'Inter o contra qui toqui, però que una altra Primera Divisió passi per aquí, per Sabadell. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Avui a les 9, com dèiem, aquest partit de Copa. De seguida parlem del centre d'esports. Repassem ràpidament la resta del futbol sala. Dissabte a les 6, cita contra el Cuen, també contra l'Indústries B a la Lliga per part de l'Escola Pia. I el Natació Sabadell, de la seva banda, jugarà aquesta setmana a les 8 dissabte a la pista de la Unió Santa Coloma, després d'haver superat la Pia a la classificació en aquesta última jornada amb la derrota que comentàvem dels Escolapis, ara ho dèiem amb el Santi Sardà, a l'Hospitalet. Tot gràcies també al 3-2 contra el Mardènia, el que situa els nedadors vuitens amb 15 punts. Aleix Besalduc, jugador del club, admet que era necessari per ells un partit com aquest.
Necessitàvem guanyar com fos, necessitàvem començar a sumar ja 3 punts, i la veritat és que va ser un molt bon partit, i més contra Dènia, que venia d'estar allà dalt, estava 3 punts per sobre nostra, Per tant, és una victòria que ens dona una mica de respir i que ens dona confiança per seguir.
Tot en un cap de setmana que va ser rodó a tercera divisió, un graó per sota pels equips de casa. El Nou Escorial és tercer a 3 punts del líder i encadena 4 victòries seguides. L'última, 4-2 davant del Natació Caldes. Òscar Aguilar, segon tècnic d'un Paco Arjona que segueix de baixa, creu que la clau és la defensa.
Jo crec que estem molt bé en defensa, estem entenent molt bé tota la temporada, però estem anant a més i estem entenent coses que costa molt que ens facin ocasions en joc a estadi. I sí que ens poden fer contres, però agafem i ens posem molt bé i tallem moltes línies de passe i sortim molt bé.
També va guanyar el grup Zarraona, que és quart a un punt només de l'Amics del Pou. L'equip arraonista es va imposar per 5-3 al Cover Premià. El jugador Pep Girvent es felicita per haver-se imposat al joc un pèl anàrquic del rival, deixant enrere la mala dinàmica que portaven els sabadellencs.
Portàvem dos partits sense guanyar i, bueno, era que ens va anar molt bé, ens ha vingut molt bé aquesta victòria, tot i que no vam fer el nostre millor joc, però bueno, jo crec que el més important era guanyar després de dos partits sense fer-ho i bueno, a poc anar millorant.
Diumenge, a 3:15, Espal Ciutat de Mataró, Nou Escorial, i a les 7, la Unió Penya Johan, grups a Raona, Estudi Barcelona.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Un minut per sobre d'un quart de 3 de la tarda. Passem a parlar del Centre d'Esport Sabadell. Amb l'empat a Andorra, Antoni Hidalgo ha complert ja una volta sencera al front del Centre d'Esports. En total, 19 partits, 19 jornades, les 7 últimes de la temporada passada i les 12 que portem del present curs. Els números del tècnic de Canovelles segurament parlen per si mateixos. Avui volem encetar la informació arlequinada posant precisament la lupa en aquesta estadística, en aquesta primera volta sencera entre el tram final de l'any passat i l'inicial d'aquest d'Antoni Hidalgo a la banqueta de la Nova Creu Alta. És un reportatge amb la veu de la Núria García i el Pau Duran i amb el muntatge del Roger Benet.
Els números d'Antonio Hidalgo a la banqueta del Centre d'Esports estan sent per emmarcar. Després de 19 jornades, el de Canovelles ha sumat 34 dels 57 punts en joc. Una xifra que analitzem al detall.
Quins són els números del Sabadell des de l'arribada del seu actual entrenador?
Més enllà d'aquest bagatge de 34 punts de 57, amb el Vallès a la banqueta, l'equip arlequinat ha guanyat 10 dels 19 partits disputats, amb 4 empats i tan sols 5 derrotes. És a dir, el Sabadell d'Hidalgo suma el doble de victòries, que no pas desfetes. En aquestes 19 jornades, l'equip arlequinat ha celebrat 21 gols i només n'ha rebut 16.
Comparem aquestes xifres entre la temporada passada i l'actual.
Antoni Hidalgo va tornar a la Nova Creu Alta faltant 7 jornades per al final del passat curs. En aquell període no van empatar cap partit, amb 4 triomfs i 3 derrotes. 12 punts, 7 gols a favor i 7 en contra. Això dona una mitjana d'1,7 punts per partit. Enguany s'ha empatat molt més, però s'ha perdut menys. Només 2 derrotes en 12 jornades, 4 igualades i 6 victòries. 22 punts i una mitjana d'1,8 punts per partit, lleugerament superior al tram final de la passada Lliga. També és millor el balanç golejador, amb 14 dianes a favor i 9 en contra.
Si comparem aquests registres amb altres entrenadors arlequinats,
és potser la xifra més cridanera des que es va establir el sistema de 3 punts per victòria la temporada 95-96. Només hi ha un entrenador del Sabadell que hagi aconseguit més punts que Hidalgo en els seus primers 19 partits de Lliga al Sabadell. Va ser, això sí, en una categoria inferior, a la tercera divisió. Ramon Moya va fer l'any 2006-2007, fa 13 temporades, un total de 40 punts. A segona B, l'únic que ha estat a l'altura del de Canovelles és Lluís Carreras, l'any de l'ascens, igualant aquests 34 punts.
I si es manté aquesta mitjana, què?
Hidalgo ha sumat 34 punts en les primeres 19 jornades que ha entrenat. Si això ho projectem a una lliga sencera, serien 68 punts. Amb aquesta xifra, només un equip del grup dels catalans a segona B s'ha quedat fora del play-off des que es va establir el sistema de 3 punts. Va ser l'Olímpic de Xàtiva l'any 2013, que amb 71 punts increïblement va ser cinquè i no va poder jugar la promoció. És cert que el llindar l'any 2010 el va marcar l'Alcoyano amb 69 punts, però el cinquè, el Dénia, no en tenia 68, sinó 64. Per altra banda, si anem al sostre, amb tan sols un punt més, 69, equips com el mateix Sabadell el 2011 o el Llagostera el 2014 van ser campions. És a dir, que si Antonio Hidalgo és capaç de mantenir aquesta mitjana en el que queda de campionat, són, en un altíssim percentatge, xifres de play-off.
Hola, soy Adri Cuevas, jugador del Sabadell, y os recomiendo que escuchéis Hotel Suisse en Radio Sabadell.
Minuts per sobre de les dues, espectaculars. Els guarismes d'Antonio Hidalgo, números de play-off de moment en aquestes 19 primeres jornades amb el tècnic de Canovelles al capdavant del centre d'esports. Avui, per cert, dia de descans per la plantilla arlequinada abans d'encetar el cicle que portarà l'equip d'Antonio Hidalgo a veure's les cares amb el Nàstic de Tarragona diumenge a les 5 de la tarda. Segons ens informaven des de Terres Tarragonines, ahir van haver diferents reunions, fins a dues, i avui s'ha de dur a terme la definitiva per saber si Xavi Bartolo segueix dirigint l'equip granà o no, després d'un inici de campionat que ha portat els tarragonins a les últimes places, tot i acabar d'arribar de segona divisió A, va baixar l'any passat l'equip tarragoní i també tot i ser un dels clars candidats a l'ascens. S'especula la premsa tarragonina amb candidats a suplir Bartolo com ara Curro Torres, Pedro Munitis o Manolo Márquez. Molt més calmat està, evidentment, l'entorn del centre d'esports, païnt encara el punt sumat a Andorra, un empat que tindrà millor regust si diumenge aconsegueix en batre el Nàstic, com ha explicat el davanter Edgar Hernández.
En potència de que ens ha escapat això, dos punts s'han escapat. Però bueno, pensant una mica en fred, amb l'experiència que tenim ja molt de dins del vestidor, és un punt que, bueno, l'assaborirem segur la setmana vinent a casa, traient la victòria a casa. I al final ho dèiem, el dia del Barça B surt d'allà amb 0 punts i sembla que hagis guanyat. Sembla que la sensació tal, i t'emportes 0 punts, i aquí avui t'emportes un punt. Però s'ha d'aprendre dels errors, s'ha d'aprendre d'aquest tipus de partits que se posen de cara tan ràpid, i bueno, i està clar que o no els tanques, i quan no els tanques, ja els últims 10 minuts no han de passar res.
Un Edgar que amb la seva Diana Prada de Moles arriba a les 3 i es planta com a màxim golejador arlequinat, empatat amb Manu Lanzarote i amb Òscar Rubio, els 3 amb 3 gols cadascun. Tornant a l'argument inicial, els registres espectaculars des de l'arribada d'Antonio Hidalgo, Pedro Capó ha comentat un dels secrets, lligant-ho també amb les baixes que estan tenint, moltes lesions per llarga durada. Veurem si aquesta setmana el Sabadell, per exemple, pot recuperar algun efectiu com Boris o encara no. D'altres per molèsties, com Àngel, que es va perdre el partit a Andorra, i ja comencen a ploure també les sancions per acumulació. El mateix capità es va perdre l'última cita a casa per cinquena groga. Diumenge serà Grego Sierra qui complirà cicle, i gent com Adri Cuevas, que es troba només una, o Néstor Querol, a dues, podrien caure en les pròximes jornades. Pedro Capó, qui sap si el substitut com a central esquerrà de Grego Sierra, assegura que el factor decisiu és la competitivitat que estan demostrant, jugui qui jugui i malgrat les baixes.
És el que més ens defineix, no? Que aquí no hi ha un jo, hi ha un nosaltres, hi ha un equip, hi ha una comunió dintre del vestidor en la plantilla que bueno, confiem molts uns amb els altres, sabem que tots som molt vàlids, que per això estem aquí, que tots quan se'ns necessita donem el nivell, i això també ajuda que ningú es despisti, que tothom estigui endollat, que quan faci falta el que menys es pensa surt i li dona el nivell.
Recordem que diumenge el partit serà en l'horari habitual durant l'hivern a la nova Creu Alta, a les 5 de la tarda. A més, el Pau Vituri us ha preparat una sorpresa per la figura del comentarista d'aquest Sabadell Gimnàstic, una persona que ha passat tant el conjunt arlequinat com el grana. Aturada per la publicitat i després parlem de futbol femení, no hem pogut recollir tantes impressions com voldríem sobre el tema de la vaga. No totes les futbolistes sabadellenques de primera han volgut mullar-se, però sí que analitzarem a fons amb l'Edurne Concejo per què les jugadores de futbol han decidit plantar-se aquest cap de setmana.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Segon cop aquesta temporada obrim les portes de l'Hotel Suís. És casa seva, de fet, a la Durne Concejo, a la directora de Foodfem.cat. Què tal, com estàs?
Molt bona tarda.
Avui amb un tema d'ultimíssima hora, no? Perquè al final portem molt de temps amb una vaga al futbol femení que era pràcticament com allò que es parlava gairebé sempre de si es farà, no es farà, etc, etc. De fet, continuem més o menys en aquest punt encara perquè les negociacions continuen obertes, però està prevista per aquest cap de setmana endavant, o sigui, de manera indefinida des d'aquest cap de setmana, una vaga de futbolistes al futbol femení, i per tant avui ens serveix aquesta secció dedicada al món del Foodfem per parlar precisament dels motius, dels perquès, de què hi ha al darrere d'aquesta vaga, i la Durne doncs ens explicarà més o menys d'entrada quines són les parts implicades, no? per acabar de situar-nos en aquest conflicte que tant ha donat de si i que malauradament el futbol femení s'està parlant potser de temes extraesportius molt més que del que és el terreny de joc, encara que hi ha reivindicacions que són del tot justes. Dèiem, per començar, situem una miqueta les parts, Edurne.
Doncs, bé, el conflicte, òbviament, hi entren les jugadores. Un 93% d'elles van votar a favor de fer aquesta vaga, per tant, una decisió gairebé unànima, entrant a través de la representació dels sindicats, tant el majoritari, IAFE, com Futbolista Són o UGT. D'altra banda, tenim els clubs, vehiculats a través de l'Associació de Clubs de Futbol Femení, que inclou a tots els clubs de primera divisió, excepció de l'Atlètic, del Barça i del Tacón. A banda, tindríem la Federació Espanyola, enfrontada clarament amb Mediapro, amb aquest conflicte que també ha traspassat fins al futbol femení, i el Consejo Superior de Deportes, que estaria fent aquest paper de mediador. De fet, estem esperant que al llarg del dia doncs, el Consejo Superior de Deportes faci arribar una proposta de mediació després de les últimes negociacions que, tot i això, no sembla que acabi de convèncer cap de les parts.
De fet, deies el tema Mediapro. Aquesta nit escoltava una entrevista a la COPE amb el president Luis Rubiales i parlaven, entre d'altres qüestions, sobre el tema Mediapro, els drets televisius, com hi ha afectat de retruc també el futbol femení, i de tot una mica amb Isaac Fouto, que de fet és treballador també de Mediapro, i havien tingut alguns minuts d'atenció en directe Rubiales i Fouto. Per tant, les parts queden clares, un conflicte que ha quedat enrocat des de fa ja força temps, i amb punts de tensió que jo crec que van en dues línies, diria. De fet, per una banda està el tema econòmic i d'intentar que hi hagi un reconeixement, no com per exemple pot haver-hi a la Lliga de Futbol Professional, perquè no estem parlant ni molt menys d'aquestes quantitats, però sí de tenir un sou base mínim, i de l'altra també un tema de condicions, no? que va més enllà del que cobrin a final de mes els futbolistes.
Sí, sobretot el punt principal de tensió és el que anomenen la parcialitat, que és doncs el percentatge del temps destinat. Sabem que la majoria de jugadores no es dediquen professionalment a això, per tant el 100% del seu sou no prové de la pràctica de l'esport, tenen altres feines. Doncs bé, les jugadores defensen que són futbolistes el 100% del temps, i que per tant el contracte mínim hauria de cobrir, deien el 100%, però ho han reduït fins al 75% de la jornada. Els clubs diuen que no poden assumir més del 50%, això es tradueix en sous mínims de 20.000 defensen les jugadores, 16.000 serien els clubs. Bàsicament és aquesta parcialitat sota el que deia, no? Defensar que ets jugadora al 100% del temps, no a jornada parcial.
El Miguel Ángel Rodríguez, l'estadístic del Centre d'Esports, diu que tot en el món del futbol té algun vincle amb el Sabadell. Això en el futbol femení també succeeix. Per exemple, avui escoltarem un parell de jugadores, una formada en el Centre d'Esports, com és la Marta Corredera, una altra, a part d'exarlequinada també, sabadellenca, com és la Maria Jo Pons, la portera de l'Espanyol. I si et sembla, Edurne, arran del que deies tu ara, escoltem a Maria Jo, parlant precisament d'això, del fet de no ser professionals com a tal a nivell contractual, a nivell de condicions, però en canvi sí, després segons quines coses.
Ara mateix n'hi ha gent que treballa, jo mateixa, no? Perquè no és professional, llavors pues, bueno, dedicat al 100% no pots, també això implica que no siguis tan professional, no ser professional implica pues, que potser no n'hi ha tant nivell, però bueno, que a part de tot això també tenim unes condicions mínimes, bàsiques avui dia, no? Altres lligues com Anglaterra, Alemanya, les tenen de fa més temps, i si fixem a la lliga anglesa donem un salt de qualitat increïble en 4 anys, i estem molt distanciats, no?, d'aquesta lliga, i volem els mínims.
Demana mínims. Maria Jo Pons, la portera del Real Club Deportiu Espanyol, per cert, recuperant-se d'una lesió i fins al gener aproximadament la tindrem fora dels terrenys de joc, i parlava precisament una mica més aprofundint en la part esportiva, que tot i no ser professionals per algunes coses, a nivell d'exigències físiques, etc., sí que tenen uns mínims precisament que han de complir les jugadores, i de fet, diu Maria Jo en declaracions aquí a Ràdio Sabadell, que si s'acaba tirant endavant el conveni que proposen, de seguida d'Urnet pregunto per ell, creu la portera sabadellenca que a la llarga millorarà la qualitat del futbol de casa nostra?
Això que dius de cuidar el cos, sempre ho hem fet. Sigues professional, no? Això també t'ho exigeix el mateix equip, no? O sigui, t'estàs dedicant 100% sense que et compensi crònicament, perquè tu tens que mantenir la línia, tens que mantenir la forma, tens que cuidar-te, no pots pujar de pes, això ja ho estem fent. Però jo crec que això es notarà des de la base, no? A uns anys la qualitat i el nivell serà millor, perquè sí que les nenes de baix tindran un objectiu que és arribar a primera edició i ser professional. Potser nosaltres avui dia no notarem tant, però d'aquí uns anys sí que es verà aquest benefici. I hem que pensar també en les generacions que venen darrere.
Maria Jo Pons, portera amb una dilatada carrera, experiència a primera divisió també a la porteria del Centre d'Esports Sabadell, i a tot això d'Urne, el que comentàvem, i el conveni, què és el que diu, el que demanen les futbolistes, a banda d'aquests punts crítics que dèiem, quins són d'altres detalls que hem de destacar d'aquest conveni?
Exacte, com tots els convenis doncs porten associades més aspectes, més garanties en tots els aspectes, doncs per exemple trobaríem un plus d'antiguitat, demanen que tinguin un plus del 5% del salari cada 2 anys, o un plus de fidelitat, 10.000 euros per cada jugadora que porti més de 6 anys en el mateix club. També, òbviament, estem parlant de dones, hi ha molt associat també aspectes amb la maternitat, doncs demanen alguns ingressos vinculats a 600 euros amb la maternitat, o coses doncs bàsiques com vacances, 30 dies naturals, dels quals 21 haurien de ser consecutius i durant l'estiu. També parla doncs, de les jugadores del filial, no?, que acumulin més de 4 jornades consecutives o 7 al llarg de tota una temporada, doncs totes aquestes jugadores que haurien d'estar cobertes també per aquest conveni, que recordem s'aplicaria doncs això a primera divisió.
La sensació des de fora, sense entrar de ple en tots aquests detalls del conveni, és que la diferència entre les futbolistes d'una banda i els clubs de l'altra és molt gran. No sé si estàs d'acord o no, però des de fora dona aquesta sensació que les parts estan una mica, no sé si dir enrocades, però sí molt distanciades unes de les altres.
Sí, va haver un moment que semblava doncs, que s'acostaven postures, que s'estava a punt, però no s'està. Què passa? Que les jugadores tenen molt clares les línies vermelles de les que no volen baixar, i els clubs no tenen els diners. Per tant, és impossible arribar a aquest acord, perquè les condicions que es demanen des d'una banda no es poden assumir des de l'altra, de moment amb l'escenari actual, hi hauria formes i tothom trobaria doncs, diferents solucions, però la realitat és que portem més d'una vintena de reunions, algunes d'elles d'hores de llargada, i que no hi ha acord, que de fet l'última reunió ens deixa un escenari que cada cop estan més lluny. La lluita entre la Federació Mediapro és encarnissada, i sense que es desencalli aquest conflicte, sembla bastant inviable que s'acabi aconseguint alguna solució. El govern, com dèiem, presentarà una proposta de mediació, però la realitat és que els clubs continuen sense tenir aquests ingressos i que les jugadores doncs no volen cedir d'aquestes línies, d'aquests percentatges, d'aquests ingressos.
I al final és una lluita contra el rellotge, també, perquè si la vaga és aquest cap de setmana, no hi ha gaire temps per poder acabar de trobar una solució. Parlaves d'aquestes reunions, en una d'elles, la Marta Corredera, una exjugadora jugadora del Sabadell en el seu dia, formada aquí al Centre d'Esports Vallesana, actualment internacional, es troba amb la selecció, de fet, aquesta mateixa setmana, i de fet és una de les 4-5 primeres que més partits ha disputat en el rànquing amb la selecció, feia aquest discurs que la veritat és que no sé si dir que s'ha convertit en viral, però que sí que a les xarxes socials ha donat molt de sí, amb una reflexió que al final era: fem autocrítica i busquem la unitat.
Creo que es un momento que tenemos que dejar de echar balones fuera, y nunca mejor hablando, porque estamos en fútbol. Entonces, vamos de una vez a sentarnos de verdad, para eso estamos aquí, para eso estamos hoy aquí todos juntos, para llegar a un acuerdo, para no llegar a la huelga, porque igual que para vosotros no es una situación cómoda, para nosotras tampoco, aunque no lo creáis, para nosotras tampoco. Entonces, vamos por favor a dejar de señalar, vamos a dejar de decir tú no me das, tú me has dado, tú no me has invitado. No, ya es hora de sentarnos de verdad y decir hasta aquí hemos llegado, vamos a solucionar el tema, entre todos, pero por favor, autocrítica entre todos.
Era una resposta de corredera a Rubén Alcaine, que és un cognom que ens recorda a les últimes dècades, als últims anys, el Transportes Alcaine de Saragossa. Al final és el que comentàvem, no? De les futbolistes per una banda, els clubs per l'altra, i no tenim l'àudio, però sí que podem reproduir les declaracions d'una altra ex arlequinada, ara ja retirada, com és la Carol Miranda, de l'època més gloriosa del Centre d'Esports, i que dins d'aquest enrenou que hi ha forma part de l'altra banda, per entendre'ns, perquè ara és directora esportiva del València femení i, per tant, és la contraposició al punt de vista del club, precisament, i no de la jugadora, no, Durné?
Sí, exacte, i defensa doncs que els clubs volen el millor per les jugadores, també, que d'això no hi ha dubte, i que si no donen més és perquè simplement no poden. Pensa que les jugadores no estan en mala situació, que li demana que es preguntin doncs altres esports, altres sectors, aquest discurs que fan sempre des de la banda del club, no? De sí, ens centrem en el futbol, però hi ha altres bandes on la realitat potser no és així. I diu que si pensamos con coherencia, la gente no nos apoyará, se apartará y ens tornarem a quedar soles, no? Per tant, demana aquest punt de reflexió a les jugadores.
De fet, en aquest sentit, deies que el 93% de les futbolistes està d'acord amb sumar-se a la vaga, però també hi ha veus dissidents, podríem dir, no? I aquesta sí que no té relació amb el Centre d'Esports, sí. És la Madi Torres de la Real, però és un article de Mundo Deportivo que avui ens portes i que és prou valent, perquè al final és allò de dir: doncs jo no estic d'acord com a futbolista amb totes les reivindicacions o com a mínim amb el grau d'exigència a l'hora d'anar a un extrem tan bèstia com és fer la vaga.
Sí, la veritat és que Madi Torres, la jugadora de la Real, ha estat molt valenta, podria no fer vaga perquè tothom la farà i queda en silenci amb la seva postura o dins del seu club, i ha volgut traspassar, i jo crec que està bé obrir un debat sincer, no?, al voltant d'aquest conflicte. Ella diu: quizá pedimos más de lo que los clubs aleguen que pueden dar, que si no hi ha un acord, unes xifres als que tothom pugui arribar d'una banda i de l'altra, doncs que es podria trobar un punt base, no? Signar un conveni amb un acord de mínims, que recordem, el conveni tindria validesa per un any. Diu, bueno, el que proposaria seria veure a quina xifra poden arribar els clubs. Bueno, doncs signem aquest mínim perquè ara mateix no tenim res i a partir d'aquí anem negociant. I fa un apunt que per mi és molt significatiu, que jo trobava molt a faltar des de la part del futbol femení, d'aquesta autocrítica que demanava, doncs, per exemple, Marta Corredera, sentíem. Moltes vegades no trobem aquesta autocrítica. Madi Torres recorda: no és només un aspecte econòmic, un conveni defensa altres parts, altres garanties socials, parlem de baixes, de situacions d'embaràs, potser lesions, potser garantir aquests mínims ja seria un gran pas endavant, més enllà del sou al que arribar.
I a tot això, per posar-nos una miqueta en context, no només parlar de la situació aquí, sinó comparar-nos amb d'altres llocs. Fora d'aquí, a d'altres països, per exemple, quins beneficis tenen, quins mèrits han assolit, al cap i a la fi, per exemple, si ens fixem en Escandinàvia o el que tothom fa que és pensar en els Estats Units, quines diferències hi ha entre el que succeeix aquí i el que passa en d'altres lligues femenines?
És evident que els últims anys estem vivint una autèntica onada, no?, de reivindicar millors condicions a tot el món. A països nòrdics com Noruega o Dinamarca, els dos s'han aconseguit equiparar salaris de noies i nois. Parlem ara de la selecció, per exemple, en el cas de Noruega va ser molt, molt, molt mediàtic. Ara fa un parell d'anys, el 2017, els jugadors internacionals van cedir part del seu salari perquè cobressin el mateix, tant els nois com les noies. Per exemple, l'ara jugadora del Barça, la Caroline Graham Hansen, doncs deia que això potser era un aspecte molt petit, no?, pels nois, deia, però és tota la diferència per nosaltres, ho suposa tot. En canvi, un altre referent de Noruega, com Ada Hegerberg, doncs va dir que no era només un aspecte econòmic, que hi havia moltes diferències en el tracte que es feia des de la federació, en condicions d'entrenament, en professionalització, i que, per tant, no pensava tornar a la selecció com a internacional fins que s'aconseguissin aquestes igualtats reals, no només en l'aspecte del salari. O països sud-americans també estem sentint que estan anunciant molts avenços per aquesta pressió social. Com deies, el referent que tothom té al cap.
Sí, no? Al final, USA, no?
Exacte, tothom mira cap als Estats Units, i sí que és cert que, òbviament, serien les jugadores que més poden viure d'això, les més mediàtiques, les més professionals, les millor també, esportivament parlant, no? Des del 2017 no juguen cap partit amb gespa artificial. A la Lliga Espanyola estem acostumats a que cada jornada hi ha algun camp on la situació és complicada. Sí, sigui natural o artificial, hem vist en les poques jornades que portem, hem vist ja força problemes. Doncs van aconseguir signar un conveni equiparant les dietes amb la selecció masculina. Reben, per exemple, $1.20 per cada entrada que venen els amistosos. Recordem que les entrades pels amistosos, no estem parlant de les assistències que veiem aquí a la Lliga Espanyola ni fins i tot europea. Reben també força ingressos en qualitat de drets d'imatge, o coses curioses com els entrenadors no poden viatjar en seients millors que els de cada jugadora. Les jugadores tenen garantit per conveni que no viatjaran al seient del mig d'un avió, coses que criden molt l'atenció, no? Però també se'ls exigeix per l'altra banda, és a dir, la federació garanteix els salaris de les futbolistes internacionals. Estan obligades a tenir 24 futbolistes en contracte, incloent-hi lesionades, baixes per maternitat, vull dir, assumeixen aquest cost, però a canvi les jugadores estan obligades a competir a la lliga local, han de jugar a la Lliga Nacional dels Estats Units. Sí que se'ls permet fer aquestes incursions que fan, no?, pel moment Champions, quan la seva lliga acaba, que trobem moltes jugadores que competeixen aquí, però vull dir, també tenen aquesta contrapart en el paquet d'embaràs, tenen moltíssimes garanties també. Veiem que fa res Alex Morgan anunciava que estava embarassada i s'està parlant que intentaria doncs recuperar-se realment ràpid, igual que una altra companya seva de selecció com Sidney Leroux, ja va pel segon fill, als 3 mesos estava competint. Per què és possible això? Doncs perquè es garanteix per contracte que una jugadora, un cop acaba de parir i es torna a incorporar, ha d'anar cridada a la llista. No es pot esperar, bueno, veurem si estàs bé i aprofitar aquesta benentesa per no tornar a convocar-la. No, estan obligats a convocar-la durant un període fins que ella demostri que està a aquest nivell. Després, sí, òbviament, no és una garantia de per vida. Però vull dir que aquí no ens hem de fixar només en tot el que tenen, sinó també en tot el que se'ls exigeix.
No només et pregunto pel tema de la vaga i de les condicions, sinó en general, no? Ara ja m'estic anant una mica més enllà. Sí. Però és curiós perquè quan un pensa en el futbol americà, no en l'esport del futbol americà, sinó en el soccer, a nivell masculí sempre es diu que van molt per darrere de la resta del món. I en canvi, a nivell femení sempre van per davant. No un pas, no, dos i tres. Pot ser que sigui precisament per això, pel fet de no tenir una tradició futbolística, que quan han arrencat amb aquesta tradició ja han apostat tant per nois com per noies, a diferència del que succeïa, per exemple, aquí a Europa?
Sí, és un gran argument, no? No tenen aquesta càrrega social que sí que s'ha tingut aquí. O, bueno, no en part, perquè realment un dels punts claus de tota aquesta lluita legal que han tingut als Estats Units ha estat precisament aquesta. Recordem que una de les batalles legals més grans que van tenir va ser argumentant això, que les noies, recordem, tenien molt millors resultats esportius que els nois, i tot i així els nois estaven cobrant més. Això és realment una discriminació per raó de sexe, i per això van guanyar als tribunals. És campiona de 3 mundials, de 4 Jocs Olímpics. S'ha de recordar tot això. Als Estats Units les noies aporten molt més que el que aporten els nois. Aquí sí que és una realitat. Per exemple, llegia documentant una miqueta el Wall Street Journal, parlava de venda d'entrades. Doncs el femení va recaptar 1,9 milions de dòlars més que les noies a les guixetes. Nike, Ferrer, va anunciar que la samarreta de seleccions més venuda en una única temporada va ser la de la selecció nord-americana de noies. Comptant nois, noies, estem parlant de xifres que no són tonteries. Per tant, hi ha una lluita legal, hi ha una lluita social, però en aquest aspecte hem de mirar també els mèrits que tenen uns i altres. Tu pots reivindicar certes coses quan tens un bagatge darrere també que diu, ei, mira, em presento amb aquesta carta.
Acabem tornant cap a casa i escoltem un altre cop a la Mariajo, precisament pel que dèiem ara, del tema ingressos i del tema de fins a quin punt es pot exigir o no i fins a quin punt és culpa de les jugadores o no que el nivell provoqui que hi hagi més venda d'entrades, drets televisius, etc. O al revés, que és gairebé el peix que es mossega la cua, no? Per on hem de començar? Mariajo Pons parlant precisament del tema de la manca d'ingressos al futbol femení i vinculant-ho amb categories que també són deficitàries al futbol espanyol.
Veiem que el futbol femení hi ha un placar, és veritat que no es paga l'entrada, però bueno, a poc a poc tenen que anar a créixer. Sí que és veritat que el sector nois serà com a la primera divisió de nois, però bueno, a la segona B també hi ha grans sous i tampoc dona beneficis, no? I volem uns mínims. Tampoc estem demanant uns sous de seguretat i unes condicions que no es puguin complir. Al final són els drets que avui dia que es pertoca.
Doncs feia la reflexió Mariajo, a la segona B també es perden calés i no per això es deixa de tenir uns salaris que són molt per sobre del que estan demanant les noies.
Estem intentant construir tot un sector, totes les bases d'un conveni, fixant-nos en potser el pitjor que té el futbol masculí, que potser tampoc seria l'exemple a seguir, no?
Sí, 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 però clar, al final és allò de dir on trobo l'equilibri, no? Que jo crec que la clau de tot això i per on ha de passar la resolució és trobar un equilibri entre les reivindicacions, que moltes d'elles són molt justes, de les jugadores, i una realitat que és clarament deficitària pels clubs, i que al final, si això no és sostenible, com deia abans, és el peix que es mossega la cua, tampoc sortirem mai d'aquest atzucac.
Exacte, és evident que hi ha una discriminació, és evident que els clubs fan coses pel sector masculí que no fan pel femení, però jo no crec que el camí sigui exigir aquestes bogeries. Precisament tenim l'oportunitat de construir algo sostenible. El que hem d'intentar és aconseguir un producte atractiu que vulgui comprar tothom, que vulguin comprar els clubs, que vulguin comprar els patrocinadors, que generi ingressos, que es pugui sostenir. Òbviament s'ha de fer doncs, un esforç al principi, s'ha d'intentar no discriminar, però jo crec que no anem pel bon camí si ens fixem en aquest mirall del masculí. Jo crec que és molt valent la reflexió que feia Madidores i molt encertada. Un conveni és molt més que un sou. Ens estem enrocant en unes garanties de sou que volem el primer any en el primer conveni. Això es negociarà, però tu has de donar arguments. Garanteix unes bases i a partir d'aquí continua treballant i demostrant el que pots aconseguir. De mica en mica doncs anirem assolint més. Jo crec que aquest és el gran problema que té el futbol femení. Es parla molt d'autocrítica, però realment costa fer-ne. De fet, jo mateixa, quan he començat a fer algun punt d'autocrítica en algun editorial, les crítiques més feroces arriben quan critiques aquestes coses. El compromís, sentia en Mariajo al principi, clar, jo no cobro un sou, no puc ser professional. Sí i no. On comença la professionalitat? En el sou o en l'actitud de cadascun? Doncs hi ha moltes jugadores, hi ha molts clubs on no es garanteix tot això. Potser ens hem de guanyar moltes coses i no hem d'intentar córrer tant.
Doncs les reflexions de la Durne Concejo, directora de FUFEM.cat, que avui ens ha servit una miqueta per treure l'aigua en clar del que és aquesta vaga. Acabo fent-te una pregunta que potser és una pregunta que ara et poso en un jardinet que no toca. Hi haurà o no hi haurà vaga? Tu què creus aquest cap de setmana? O a partir d'aquest cap de setmana, vaja.
Sembla complicat que no es desencalli, però jo nego a creure que ho serà. Jo crec que estan forçant les dues bandes la seva postura fins al final, però jo crec que in extremis acabarem d'aconseguir desencallar-la, o almenys és el que vull pensar. Sí que és cert que em preocupa que no és només un aspecte de negociació entre jugadores i clubs. Em preocupa l'aspecte de la lluita soterrada que hi ha amb Mediapro, Federació...
L'FP amb Federació, Rubiales, Tebas...
I això és el que em fa més por, el que em fa tenir menys confiança en que es pugui desencallar aviat.
Doncs estarem ben pendents a veure com acaba tot plegat. Gràcies per aclarir una miqueta tots els conceptes, que només es parla sovint de quin és el salari mínim i prou, i avui hem anat molt més a l'os, no? A saber què és realment el que demanen les jugadores. Edurne Concejo, directora de FUFEM.cat, t'esperem per aquí quan vulguis i parlem més de futbol femení.
Fins a la propera.
Trencanous. El ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko presenta al Teatre La Faràndula el Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covin.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa. Teatro Rojas de Toledo 2017.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vuit minuts i mig i les 3 de la tarda d'aquest dimarts 11-12 de novembre del 2019. Sergi Giralt ha tancat la temporada de ral·lis clàssics importants amb un nou podi. El copilot sabadellenc, que a més s'ha tret l'espina de l'abandonament al comtat de Cerdanya amb aquesta segona posició al ral·li Costa Daurada Legend que es va celebrar aquest passat cap de setmana a Reus. Amb Juan Pedro García al volant de l'Auto Bianchi, la parella del Motor Club Sabadell només va acabar per darrere d'Antonio Verdaguer i Maria Jesús Mora, que conduïen un Porsche 944 Turbo. Precisament aquesta diferència de models i de potència fan que Giralt estigui més que satisfet amb el resultat.
Estem molt contents, vull dir, cada segon tranquil, ratll dur, llarguet, amb uns trams del Mundial, i competir amb una infinitat de cotxes molt superiors del nostre. Cada segon, pues, la veritat és que estem contents. 70 cavallets contra esports que tenen més de 200 cavalls, pues, té medi, no? En realitat, esport, que clar, les mitges són més altes i les apretar més, no? Però el balanç és molt positiu, la veritat.
Giralt encara participarà un parell de ral·lis menors a Girona i a Montmeló, però el seu cap ja pensa en la temporada de neu, que l'ha de portar el pròxim mes a Andorra i, sobretot, a principis de gener a Monte Carlo, on, per cert, està tot mes aquest mateix cap de setmana. Per aquest motiu, agraeix l'arribada de les baixes temperatures i les primeres nevades als Pirineus.
Andorra, si no hi ha neu, no es fa aquest ratll, no? I l'any passat va ser una pega, però bueno, aquest any espero que es pugui fer, i perquè en definitiva ens va molt bé per provar coses, no? I de cara ja al Monte, que espero que sigui un any de molta neu, potser no tanta com aquest any, que ens van anul·lar 4 trams, però per almenys que podem disfrutar sobre la neu gel, no?
L'Andorra Winter Rally, pròxima gran cita del copilot sabadellenc Sergi Giralt, se celebrarà el cap de setmana del 21 i 22 de desembre.
Hotel Suís.
Avui hem començat el programa parlant de futbol sala i d'un autèntic partidàs, aquesta Escola Pia Bisontes. D'avui a les 9 al carrer Garcilaso, just una hora abans també hi haurà un partit de primer nivell. Aquí a la ciutat, Canllong acull avui l'estrena de la Lliga Mundial de Waterpolo Femení. La selecció espanyola rep a partir de les 8 a França en el primer dels dos compromisos internacionals que el combinat estatal disputarà aquí a Sabadell en qüestió de 8 dies. La setmana vinent, per exemple, serà Holanda el rival de les espanyoles. Tres waterpolistes de l'Estralpul Natació Sabadell Femení han entrat en aquesta convocatòria de Miki Oca. Són la portera Laura Ester, l'esquerrana Judit Forca i també la boia i capitana de l'equip Maika García. Fem algun que altre apunt en format més breu. Per exemple, a la Lliga Nacional Juvenil, el Sabadell Juvenil ha eixamplat la distància amb els seus rivals directes per l'ascens a la Divisió d'Honor. Després de dues ensopegades seguides a Olímpia, dissabte van dur-se la victòria com a local amb dos gols en els primers compassos del segon temps davant l'actual CUE, el Badalona. Els de Miquillado tenen ja 8 punts de marge respecte als equips candidats a entrar en places d'ascens. Un coixí ben ampli, però el missatge del tècnic és clar i prudent. Queden encara 23 jornades per disputar-se.
Tu em dius 8 punts i et dic 23 jornades, si no m'equivoco, perquè s'acabi, així que tots els punts que tenim ara estan molt bé, ens serveixen molt. Afortunadament hem pogut sortir d'una zona on hi ha agrupats 10 equips que lluitaran molt entre ells durant tot l'any. Nosaltres no hi som en aquest moment, però bueno, és molt, molt llarg i el que s'ha de fer és partit a partit i aconseguir que les derrotes costin molt en arribar.
Ben diferents al panorama del mercantil, incapaç de fer-se fort a Raona Marinals, els blaugrana només han pogut retenir 5 punts de 18 possibles a casa. Els 3 últims se'ls van dur la Fundació Grama en vèncer per 0-1. Pel tècnic Carlos López, la causa de la derrota va ser la falta de concentració en el tram inicial de partit.
La veritat és que la primera part que és molt dolenta, ells sí que és veritat que l'únic tir als 3 pals de tot el partit és el gol, vull dir que no es torna a tirar més, però bueno, un partit a casa on vam sortir amb poca intensitat, ells ens van començar a guanyar moltes segones accions i tal, i de fet el gol és una balada defensiva que no es pot permetre, que això jo crec que és a nivell de concentració.
En aquesta ajustada Lliga Nacional, els graciencs es queden desens amb 11 punts a 5 de l'ascens, però només 2 de la zona calenta. I tanquem aquest repàs als breus de Sabadell amb el líder invicte de la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, la Beconsa Bàsquet Mi Ferrol, que va haver de suar tinta per guanyar dissabte el Global Bàsquet al Pavelló del Nord. Per 54-58 es van imposar els gallecs gràcies a un últim parcial d'11-16, ja que l'equip d'Òscar Trigó va entrar en aquest darrer període un punt per sobre, tot i tenir alguna baixa significativa. Òscar Pérez, jugador del Global Bàsquet, autor de 10 punts, recorda sobretot el potencial que tenien al davant i que es van dur el Ferrol al partit per petits detalls.
I la veritat que ha sigut una làstima perquè van jugar bastant bé, van treballar molt el tema de la defensa i al final porrem 4-5 errades que van tenir i ells van aprofitar i al final pues, se'n va portar pel partit.
Aquest dissabte a les 6 el Global tindrà un altre desplaçament complicat a la pista d'un Servigés Burgos que ha guanyat 2 dels 3 partits jugats fins ara. I en el tram final parlem de tenis perquè el tenis Sabadell ha assolit l'objectiu que s'havia marcat i seguirà la primera divisió del tenis femení. Repetint les passes de l'any passat, l'equip sabadellenc va caure les dues primeres rondes del Campionat d'Espanya contra el Barcelona 1-3 i davant l'Estàdium Casablanca 2-3, però va endur-se el definitiu per 3-1 contra el Zaragoza i un cop a la promoció també va fer la feina 3-1 davant del Limonar. Capitana Yolanda Clemot, enhorabona, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Feina feta, no? Un any més. Quin balanç feu d'aquesta edició?
Sí, patint com sempre, però hem aconseguit la permanència, objectiu assolit, i ara a veure què tal serà la temporada que ve, aviam si no patim tant.
Les últimes temporades us esteu mantenint entre els primers. Com valoreu aquest fet d'anar els últims anys aconseguint aquesta permanència gairebé sempre?
Nosaltres estem molt contents. La veritat és que no esperàvem arribar a la fase de descens per intentar mantenir-nos, però bueno, aquestes dues últimes temporades estan així i esperem que la temporada vinent puguem aconseguir la permanència sense jugar l'última fase.
Deies que no esperaves la promoció, però clar, en canvi et giro l'argument. No té mèrit també mantenir-se en un sistema que t'obliga a no fallar per partida doble un cop lluites pel setè o el vuitè. De fet, ho parlàvem fa uns dies aquí amb el Bruno Barrientos en el cas del masculí del Cercle. Us moveu bé en aquests escenaris de tensió en els quals sabeu que no podeu punxar per evitar el descens?
Sí, sí, ja, quan ens veuen arribar els fisios inclús de l'Espanyola ja riuen. Hombre, tenis Sabadell, què aquest any, com anirà? Ens movem bé i aguantem bé la pressió, però jo pateixo massa i em sembla que em queden pocs anys ja, eh?
Pensant en el futur, deies abans que l'objectiu és potser fer un passet més, no? Esteu consolidats ja aquí en aquesta categoria i per tant ara l'estalviar-se patiment seria el següent objectiu?
Exacte, seria fantàstic aconseguir la permanència o inclús guanyar una ronda, seria magnífic. Això no ho hem fet mai a la vida de la nostra història, aviam si ho aconseguim.
Doncs tant de bo que sí. Capitana Yolanda Clemot, simplement volíem felicitar-te per aquesta nova permanència i ànims, que tant de bo que aquests patiments sempre acabin així o si ens els podem estalviar, millor que millor. Una abraçada.
Gràcies, adéu.
D'aquesta forma arribem al punt i final del programa d'avui. Demà seguirem la tornada als entrenaments del centre d'esports. Buscarem exjugadors del Sabadell i del Nàstic. També sabrem què és de la vida del Xavi Calm, tècnic ballesà i exarlequinat a la Championship anglesa. Felicitarem la Mireia Torres pel debut del Granollers femení a Europa i també parlarem de la primera victòria del Sabadell femení aquesta temporada a la preferent i de la prèvia de l'estatal de natació en piscina curta a Gijón. Per avui, això sí, el Roger Benet ja té les claus de l'hotel a les mans, per tant, tanquem les portes. Podeu tornar a escoltar aquest programa a radiosabadell.fm o @radiosabadell a Twitter. Una abraçada des del control de so del Roger Benet, servidor que us ha parlat, Adrià Arroyo, en nom de tot el Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.